Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, nou programa, nou episodi. Avui, ahir va sortir la versió 14.5, és correcte, Magma?
Sí, és correcte, és correcte.
És correcte. Que té moltes novetats de privacitat, de la mascareta, ara en parlarem.
No només iOS, també va sortir per Mac i WatchOS.
No? Sí, amb temes també de seguretat. Ara comentarem.
Ja estàs content,
Mac? Per altra banda...
Ja estàs content.
Sí, sí.
Molt ara bé. Ja...
Ja sabem per què.
Ja toca.
Molt bé. I dic que, per altra banda, el Dani, en el canal que tenim privat a Telegram, on fem d'organitzadors de la cosa, ens va passar un enllaç... Sí, és un grupet. Ens va passar un enllaç... de la IEEE, que és una organització de professionals tècnics. De fet, és l'organització de professionals
ens
tècnics.
Estava agafant i enviant un enllaç
a un paper
publicat amb una de les editorials de l'iExplore de l'IECUB, que és la International Engineering and Electronics Association, que és el col·legi... Sí. Però no és que hagi sigut la IE que hagi publicat això, sinó que és un enginyer que ho ha publicat el paper.
Sí, i que IE se n'ha fet ressò, correcte.
Això que l'IE li diguin IECUB.
Sí, l'IECUB, sí, sí.
Un quadrimestre de la universitat, dic, què collons diuen aquesta gent, IECUB? I era
això. Bueno, total, que això ho ha publicat aquesta organització, però de fet l'estudi original ve d'un professor que es diu Douglas Leith, que és el Trinity College de Dublín, i mesura i analitza quines dades viatgen als sistemes de backend dels 5 navegadors més importants: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Brave Browser i Microsoft Edge.
Això del Trinity College el que té és que hi ha algunes universitats, jo que treballo en una universitat, que foten enveja i ràbia, perquè clar, tu vas, jo he anat al Trinity College i llavors veus allà uns prats, o sigui, uns jardins amb gespa, amb uns edificis...
Però tu has estat al Trinity College de Dublín?
El de Dublín, sí, sí. He estat en el de Dublín.
És el que està dins de la ciutat.
Exacte,
està
dins de la ciutat,
de pedra,
amb, un amb un edifici de pedra, així neogòtic, super d'això, que dius, hòstia, això pinta universitat. I en canvi, nosaltres, collons, dins aquests campus...
Sí, de fet, jo vaig entrar dins i jo pensava, a veure, saps aquells estudiants que portàvem com aquelles capes, saps?
Els veus de Harry Potter gairebé, eh?
17. De Harry Potter. I no, no. Mm. Van amb faldilles i amb pantalons tejanos.
Vull sí, dir que sí, no, sí, no, no van, van més normalets, però és allò campus, allò amb solera. I en canvi a les universitats
solera,
més modernes, com la UPC, que ara fotem 50 anys aquest any, és això, doncs no tenim escoles, no tenim campus. De fet, teníem un campus amb molta solera, que era l'escola industrial allà al carrer Urgell, i em sembla que ens l'hem venuda, i ara tenim els campus, diguéssim, que bueno, o tenim coses engendros i infectes com però a l'edifici industrial.
I no parlem de les graduacions, que les d'aquí fan paneta.
Sí, exacte, no... S'intenta fer el que es
jo,
pot.
Jo l'última graduació que vaig assistir, ja de gran jo i de gran... el que es va graduar, que va ser el meu germà ja fa uns quants anys, per això, uns 15, 10 o 12 anys, que a la UOC, i ho van fer molt bé perquè ho van fer en el Teatre Nacional o a l'Auditori, no?
Exacte, però llavors és quan la Univa és...
A l'Auditori, i a l'Auditori té una pinta, realment va ser magnífic, perquè semblava que estaves allà en una sala de concerts enorme.
Sí, però a l'Auditori anirà a l'escola del meu fill a cantar no sé què collons han de cantar els nanos, o sigui, és un escenari mercenari que hi pot anar-hi tothom, però quan tens aquests campus que tenen aquests... És com l'Universitat de Barcelona, vas allà i a més de vegades et vacilen, perquè dius, fas un projecte i dius, ens reunirem a la sala Ramón y Cajal, dius, la que us aperitius. I tu dius, vosaltres no teniu el Ramón y Cajal? No. Tenen, aquest, bueno, tenen, doncs, solera, no, tenen solera. I,
hem, ens hem posat aquí a divagar com a bèsties i no hem presentat el Toni. Hola, Toni. Toni Gimeno, el nostre pilot de capçalera.
Hola, què tal? Bona tarda, com anem?
Bueno, jo he començat a divagar això perquè abans d'antenes estàvem parlant de longituds d'antenes per agafar i hackejar aquí l'estació Soyuz i no sé quines coses més volíem fotre aquí, eh?
Ja ho explicaré. Un dia farem un podcast.
Jo ja et portaré un pastís amb una llima quan entris a la presó o alguna cosa. Jo
a la presó, Això em diuen a casa. Dic, això es pot portar problemes? Dic, home, mentre no divulguis el que escoltes...
Jo et portaré un pastís amb la llima dintre.
Com tots els secrets, mentre te'ls guardis. No...
Exacte.
I mentre ningú se n'enteri de que has escoltat alguna cosa que no havies d'escoltar.
No, però mira, aquest programa, quan l'expliqui, a un dels mecenes nous que hem tingut aquesta setmana li farà molta il·lusió, i fins aquí dono la pista perquè no acabaré d'explicar la pista fins que arribem a l'apartat de contacte on parlem dels mecenes.
Bueno, escolta, i si engeguem el programa, perquè tot això i
sí,
molt més.
Sí, engeguem el programa. Vinga, anem a la privacitat dels navegadors.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs recordem a l'estudi del professor Douglas Leith de la Trinity College a Dublín, on mesura i analitza quines dades viatgen als sistemes de backend dels 5 navegadors més importants: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari,
Microsoft
Brave
Edge,
Browser
i un de rus raro que no havia sentit a parlar mai.
Sí, el Yandex.
Clar.
En tot cas, Yandex, gràcies. Les mesures s'han fet tant per escriptori com des del mòbil.
Sí, però l'objectiu... una cosa,
Un moment, no, però deixa'm que digui l'objectiu. Oh. L'objectiu de l'estudi és estimar els riscos de privacitat associats amb les dades que intercanvia el navegador i el seu sistema de backend.
En la configuració per omissió.
Ai. En la configuració per omissió,
que és és aquest el quid de la qüestió. O sigui, sí, en la configuració,
sí, però mira,
per
gent, aquest estudi es va publicar una primera tongada, crec, a l'any 2020. Aquest que fem referència tenia raó en Dani, és del 2021 febrer. I tot i ser un estudi d'un tema que reiteradament hem parlat molt a Mossega la Poma, som uns friquis i ens agrada parlar d'això, no hi ha ni 200.000 persones que se l'hagin mirat a tot el món. Vull dir, em sembla ridícul.
Exacte, ridícul. Però precisament per això a mi... A veure, el que està claríssim és que aquest senyor és, com jo, una víctima del que se'n diu el publish or perish. O sigui, si aquest senyor és del Trinity College, doncs estarà sotmès, doncs, a la dictadura, doncs, del sistema de gestió universitari, que obliga els investigadors, doncs, per tirar endavant, publicar moltes coses. Llavors, si tu fas un estudi, el que fas és el trenques a cachitos i el vas publicant mica en mica per publicar moltes coses. Ja publiquem.
Correcte.
Aquesta part, ja diu, escolta, si he fet l'estudi, estic convençut que tard o d'hora sortirà un estudi del mateix estudi però amb totes les opcions de privacitat a saco, vale? I amb el mur de porno activat. Llavors, bueno, això és el que hi ha. El que sí que és veritat és que les opcions que hi ha per omissió són molt importants. Són molt importants les opcions que hi ha per omissió, perquè més del 90% dels usuaris, i és una xifra que m'invento absolutament, no toquen mai les opcions per omissió, perquè et piren, no, fot-li, llavors dius no.
No, i sobretot les del mòbil tenen menys opcions parametritzables que no pas les versions de desktop, que això és un altre problema. I qui ha tocat res de les del mòbil? D'aquest 10% teòric que deies tu que no sabies, que t'ho acabaves d'inventar, jo m'invento que d'aquest 10% que es miraria les opcions d'un
menys
navegador,
un 10%.
Menys d'un 10% d'aquest 10% es miraria les opcions d'un navegador mòbil.
Sí, sí.
I els poquets,
com a molt,
instal·laries...
Digues, Toni, digues,
tot i no siguin friquis, les hem mirat, no ens ha convençut el que quedava. Jo per això, en el mòbil, a part del Firefox, tinc el Firefox Focus, que aquest sí que requiscantimpaixem a tot.
Requiscantimpaixem.
Mira, el Firefox no queda massa ben parat a l'anàlisi.
No, el
no
Focus,
parat,
per mòbil, sí, sí. Estem parlant de mòbil.
Focus,
I el Firefox, home, l'anàlisi és el que diu el Marc. Si... jo abans de quan instal·lo, inclús quan faig un update del Firefox, que ara ja va per la 88 i aquí analitzaven la 73 si no recordo malament, sí. Cada vegada que faig un, encara que sigui una .1, que sigui un minor change, me'n vaig a la configuració i repasso que no m'hagi tornat els settings per defecte de seguretat i de privadesa.
Sí,
i
perquè
els tinc
canvien
tots
els
tallats, no envia res el meu Firefox. I a part d'això, si li afegeixes els add-ons oportuns, per exemple, jo tinc sempre amb el Firefox funcionant, perquè el Firefox és el meu navegador de referència, diríem, sempre tinc el Ghostery per tallar trackers i de més, i el NoScript. El NoScript és la repanotxa. Vull dir, si l'actives a saco, les webs quasi no els hi funciona res. Llavors els hi vas donant permisos de mica en mica i no acaben funcionant coses. I a vegades hi ha coses que les deixo sense funcionar perquè no m'interessa, perquè si dono aquell permís perquè funciona allò, implícitament estan entrant altres coses amb aquell mateix permís d'escript, sí, saps?
El NoScript, Toni, és el mateix que treure el JavaScript.
Sí.
Sí. Deu haver més granularitat. Sí.
Magma, se t'escolta una mica lluny, no? Raro.
Sí, t'has de menjar més el micro,
D'àudio. Sí, o ha saltat el micro, que no és el Yeti. En tot cas, per tranquil·litzar l'audiència, pel que fa a serveis compartits, tots els navegadors fan ús d'un servei de navegació segur per mitigar els atacs de phishing, i les mesures indiquen que això planteja, en aquest informe recull, que això planteja poques preocupacions de privadesa, vale? En general, ho diu aquest informe, vale? Anem a veure alguna de les... He apuntat 5 conclusions.
Però,
vale?
A mi la cosa que em preocupava més és el fet de que el navegador enviï identificador de la màquina.
O sigui, aquest
el problema. És una cosa que t'identifiquis la IP, però si estàs dient quina gent ets, quin és el sistema operatiu que tens, o coses com és, quina és la mida de la teva pantalla, la resolució de la teva pantalla, o si hi ha altre tipus de coses, i a més és un identificador inequívoc que no es pot canviar a no ser que facis una reinstal·lació total del navegador. Imagineu-vos un Safari la complexitat que té això, o sigui, bàsicament...
Pues anem a veure què fan fins a arribar a aquest punt, que seria el que condiciona més la privadesa i el més preocupant. Primer de tot, tant les versions per ordinadors com per mòbils de Brave no utilitzen cap identificador que permeti el seguiment de l'adreça IP al llarg del temps i no comparteixen detalls de les pàgines web visitades amb servidors de backend. Parlem de Brave, vale? Pel que fa a Chrome, Firefox, Safari i Edge, tots quatre, els detalls de les pàgines web visitades van als servidors de backend. Recordem que estem parlant de configuracions per defecte. Vale?
Una pregunta
per
que defecte. Abans no m'ha quedat clara.
Sí.
Servidors de backend, a què es refereix, realment?
Als servidors que reben la informació, o sigui, en primer terme les informacions. O sigui, si tu fas
el,
si tu
el poses... que li estàs fent les peticions de web per web.
No. El navegador recull aquesta informació i la transmet als seus backend. Als seus backend. Vale? Si tu mires, si tu poses un com van fer aquesta prova? El professor Douglas Leith, el que va fer va posar un man in the middle,
que és un proxy,
i va estar veient més allà de la teva petició que coll estava fent el navegador.
Sí, vale? Expliqueu una miqueta què és aquest el Man in the Middle. O sigui, és el Man in the Middle és una aplicació que tu instal·les en el mateix ordinador o en un altre ordinador, i que el que fas actua com a proxy. Llavors tu et connectes a internet a través d'aquest ordinador, vale. I tot el trànsit que hi ha que va cap a internet, doncs tu el tens i pots agafar i analitzar tots els paquets i totes les capçaleres dels missatges. Clar, el problema està en de dir, per què collons quan tu estàs navegant amb Firefox o amb Chrome o amb Edge o amb Safari o amb el que sigui, el navegador té que trucar a casa? Per què quan tu estàs navegant amb Firefox, en concret, té que trucar Firefox a la Firefox Foundation? Muteja't, Toni. Ara s'ha mutejat. No hi ha motius, però en canvi és com una pràctica genèrica, és a dir, Microsoft genèrica. I Google i Apple,
però
i tothom.
Entenc que si aquestes requests són en localhost,
aquestes peticions, envien informació a
si el Proxy està obert,
amb el CILAP.org, a no sé què, o sigui,
truquen
a ells, els serveis de backend. O sigui, tu la teva petició,
vale,
navega,
per això no
com
tenia
la teva petició. Sí, vale, sí, sí, sí. Vale. No, són coses separades. Una cosa és la teva petició en si, que això té el seu recorregut, va al DNS, va on sigui, vale? I l'altra són, per darrere, el navegador, què està enviant cap als seus sistemes de backend.
Vale, vale, és que desconeixia completament que el navegador fessin.
Sí, doncs això va així. Vale, bueno, us deia,
doncs aquesta és la part més xunga.
Sí, vale. Tots quatre comparteixen tots els detalls de les pàgines web que tu visites cap als servidors de backend.
Una altra cosa, perdonen aquí també, perquè al fer-se aquestes crides, i com que aquest senyor ho ha pogut agafar i detectar amb un manin de middle, vol dir que aquestes peticions no estan encriptades. És a dir, si les ha pogut identificar, és que no estan encriptades, amb el que vol dir que Telefònica també les pot veure, i qualsevol node de router entremig que estigui agafant i filtrant aquest tipus de coses, també pot estar agafant les coses que tu navegues amb l'identificador. Una altra cosa és que aquest identificador estigui vinculat a la teva persona, però això és només qüestió de
ara, què ens hi posem. Perquè ara arribem aquí, vale? A part d'aquests quatre que he mencionat, que tots passen informació als seus servidors de backend, a més, Chrome, Firefox i Edge comparteixen una cosa que es diuen identificadors de llarga durada. Per què es fan servir els identificadors de llarga durada? Per enllaçar connexions i perquè resten dintre de la informació del navegador i es fa servir al llarg de diverses sessions. Quan tanques l'ordinador, no, o sigui, aquella informació roman dintre i s'utilitza després per continuar traçant la mateixa persona, la mateixa informació en més sessions, no? Fora d'aquesta sessió. I finalment, el cas, si hem posat a Brave com el millor exemple, anem a posar el més dolent de tots, que és Edge, vale? Perquè Edge no només comparteix identificadors de dispositiu, sinó també identificadors de
la màquina on està corrent el navegador.
Sí, de hardware, vale? Uh-huh. I a més, aquests identificadors que comparteix Edge són o bé difícils o bé impossible de canviar pels usuaris. Requereix, el que deia el Marc al principi, d'una reinstal·lació total. Vale? El Loro, Toni Wankenovi, tu de Parrot, perquè Firefox també comparteix identificador de dispositius, a diferència de Chrome, que no ho fa, i Safari i Brave, que tampoc ho fan. Però només ho fa a la seva versió de mòbil, no a la seva versió d'escriptori.
Sí, és per això que jo, en la de mòbil, el Firefox el tinc una mica en segon terme i faig servir el Focus
que deies abans.
Aquest sí que ja no envia res.
Vale, doncs volíem portar això a la primera part del programa.
És una cosa que s'ha d'anar recordant, és dir, escolta, recordeu que quan fas coses és allò que abans es deia, hi havia una vinyeta del New York Times dels anys 90 que hi havia un gos al costat d'un ordinador i deia ningú sap que ets un gos quan estàs a internet, i ara no, és quan estàs a internet tothom sap que ets un gos.
I el que li ha passat al Magma ens ha passat a tots moltes vegades. Jo ja ho sabia, però no fa massa. Vull dir, jo pensava que el navegador el que feia era enviar la nostra petició, i sí, que aquesta petició passava doncs pel servidor de DNS de la nostra companyia, de l'ISP, pel proveïdor de serveis d'internet, no sé què, no sé quantos, però jo no sabia que també s'estava enviant informació. I, bueno, i sabia allò de les cookies, i allò que connectes es poden traçar, però jo no sabia que aquest fet també enviava informació al fabricant del navegador, i ho està fent constantment.
Exactament. O sigui, aquesta pràctica...
Firefox, si li treus el permís, no ho fa, eh?
Sí, clar, és l'opció per omissió.
Per les configuracions per omissió.
És l'opció per omissió. O sigui, el problema està en que aquestes...
I com es diu o sigui, el checkbox aquest, Toni, quin nom té? Per curiositat,
Sí, és enviar informació a Firefox, per allò es diuen que és per la rendiment...
Paràmetres...
Llavors deu ser això que també amb dispositius Apple et diu compartir amb desenvolupadors i aquestes històries.
Però clar, penseu una cosa, o sigui, desenvolupar la funcionalitat d'agafar, enviar això, tindre els servidors rebent totes aquestes peticions i de tant en tant alguna aplicació peta perquè es bloqueja, perquè quan truca a casa no contesten i llavors les aplicacions peten, i llavors dius, hòstia, aquest tipus de coses estan passant. Doncs penseu que hi ha, o sigui, no és una cosa que s'hagi fet per casualitat, no, aquí hi ha molts desenvolupadors i molta infraestructura muntada per fer això, amb el que vol dir que hi ha uns interessos específics en tindre aquesta informació. O sigui, al final és dir, no, aquí no, això no va per aquí. Ens estem equivocant, estem fotent alguna cosa malament com a societat?
Sí, perquè amb aquesta informació qui la rep en pot fer un ús...
O monetitzar-la directament,
no
ètic, el que vol dir vendre-la...
O monetitzar-la...
Vendre-la. De la mateixa manera que... O sigui, de la mateixa manera els serveis d'accés a banda ampla haurien de vindre amb una clàusula de privacitat, de dir, nosaltres no mirem la teva informació i hem pres les mesures per fer-ho. I això no ve, no està ni en la conversació. Ningú es preocupa de dir...
No, amb els temes de... Per això jo m'emprenyo molt, per això, i algun dia portarem... Bueno, no és la persona... Hem de portar algú que sàpiga de hardware lliure, perquè el problema que tenim amb els ISPs és que els putos merda routers que ens posen, que no són configurables, que no ens permeten canviar de router, ens fan perdre totalment el control de la connexió. D'entrada ja partint de les DNS amb els que es connecta el router i altres coses que fan els routers que no tenim control sobre això. Vale?
Bueno, però els DNS els pots canviar, els DNS els pots, o sigui, al final...
Però hi ha altres moltes coses que no, Marc.
Sí, hi ha moltes coses que no, però al final és el que has de fer és ficar un router teu entremig i fer servir una VPN, que és el que ha de fer una... O sigui, hem d'entendre que necessitem pagar una VPN, una bona VPN, un bon servei de VPN...
Sí, que forma part del paquet d'accés a internet.
És a dir, de la mateixa manera que estàs pagant una connexió i has de tindre el teu propi router entremig, és a dir, el router que et doni l'empresa de turno no t'ha de gestionar la wifi i no t'ha d'obrir ports ni t'ha d'això, sinó que tu has de tindre el teu router, que tu obris els ports, que tu els apaguis, que tu gestionis els wifis i has de tindre una VPN. Punto pelota.
Així hem d'anar, i això seria lo correcte. No sé si voleu afegir alguna cosa en aquesta part o si no saltem a la segona, que teníem tota la informació de la nova aparició del 14.5, que hi ha molts canvis i abans això, haig de parlar de la comunitat i una cosa que segur que us farà molta il·lusió.
Un colofó.
Sí, perdona, Toni, acaba.
Colofó. O sigui, en general, no només amb els navegadors, sinó en qualsevol aplicació que carreguem, jo la lliçó que aprenc de vosaltres, els grans gurús, és abans d'engegar cap aplicació, mira els settings que té per defecte.
Sempre.
Sí. Bueno, i un dels canvis que ara explicarem amb la 14.5 és que la traçabilitat de certes coses ja ho cap a iOS per defecte. Ara entrarem en detall. Anem, però, abans a donar veu a la comunitat i a comunicar algunes coses interessants.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Nois, tenim un nou mecenes.
Yeah!
Estem... Estem... Només a 14 mecenes d'arribar a 100.
Mare meva.
Que és molt fort, vale? Recordeu, si us voleu fer mecenes...
Els mecenes creixen més que el Bitcoin.
Ui, tant. Aquesta setmana darrere segur, perquè ha baixat bastant, ara torna a estar més o menys cap a...
Sí, ara torna a estar.
Sí, doncs això... És que em fa molta il·lusió. El número 100 amb mecenes, vull dir, 100 persones que, encara que sigui una petita aportació, és recurrent, estan allà cada setmana, vinga, dale que te pego, cada mes posen una miqueta, eh? No sé, jo crec que és un reconeixement brutal, vale? Sapigueu que si voleu fer-vos mecenes heu d'anar a mossegalapoma.aixeta.cat o entreu a l'aixeta.cat i busqueu mossegalapoma i allà trobareu la manera com fer-vos mecenes. I la persona que s'ha fet mecenes, saps qui és, Marc?
Qui és?
Que a més, això em fa doble il·lusió, perquè la gent que ens coneix, encara que no siguin, en aquest cas ell també és oient o del programa, però no sé, és que jo li tinc molt apreci, l'Albert Murillo. Mm. O sigui que és genial, tio. Això no està en post, però això està en directe, tio. Doncs, Albert, bé. Moltes gràcies.
Com mola.
Moltes gràcies. Sí,
és un honor.
Va escoltar el programa que vam parlar precisament de la caiguda lliure, saps? El cas de l'exemple que va explicar el Toni del vol que anava entre Manchester, em sembla, i Palma, i després del professor del Toni, de l'altre Antoni de la Universitat, de l'UPC, i m'ha escrit per privat en el Twitter, m'ha dit, escolta, us felicito, em va agradar molt aquell programa, enhorabona, i a més, mira, un tema que portava temps allà pendent i que no havia donat el pas, i com em vaig quedar tan content, vaig donar el pas, i m'he fet mecenes de Mossega la Poma, una persona que ens fa molta il·lusió tenir-lo.
A més, ha de venir, és que estem, la conya
sí,
del Covid...
Sí, perquè l'Albert fa moltes coses...
Moltíssimes coses té el podcast aquest Espacio Sonoro i està en Generació Digital i en quantes milions de coses
m'agradaria fer un petit aclariment, si em permeteu. És que sí, el Tomàs sí. Ha fet un comentari, diu, sí, s'ha fet mecenes un que ens coneix i es podia interpretar, tot i que ens coneix a fent mecenes. Ojo,
per això mateix em fa molta il·lusió. Per això mateix, Toni, em fa molta il·lusió. Perquè ja són els que ens coneixen, que es donen de cops de cap contra les parets cada setmana quan ens escolten. Diu, a sobre,
també me foto sobre, de cops de cap.
Contra la paret, la samarreta que hem de fer. Sí, doncs a sobre, això és carinyo, això és amor. Perquè sí. si no, no et faries mecenes. Vull dir,
quan la BBC va fer fora en el Jeremy Clarkson del Top Gear.
Va ser tot
vale?
Un...
Sí, vale? Sí, sí. Hi havia un meme que em va arribar al cor, que vaig dir, sí, exactament això, posava, i deia, és un idiota, però és el nostre idiota, al final és això, i som uns desastres, però som els vostres desastres, i ja està. És...
Exacte. Bueno, però si algú encara no ho ha fet, a través de l'aixeta es pot fer mecenes, i si no vol tenir aquest compromís cada mes de posar un euro o el que vulgui, perquè podeu posar milers i milers d'euros, perquè ens comprarem un Tesla o una altra cosa, que les propostes serien una alternativa al Tesla.
Sí, a mi m'ha dit el banc que no hi ha límit del número de diners que jo puc posar al compte. Em sap que a partir de 30.000 euros ara tindré que pagar interessos, però no passa res.
Jo, bueno, si... El pitjor serà que ara hem de pagar tots, tinguem cotxe i no el fem servir per
sí,
tema de
no, no, a veure, sí, però a veure, compte, pel que tinc entès és cotxes que consumeixen, que generen més de 120 mil·lígrams de diòxid de carboni,
vale? I, o sigui, i la resta no, perquè el meu mini per no generar no genera res.
No, però en aquest cas és simplement...
Però, si a veure, tens... Marc, però el problema no és aquest, el problema és que si tu tens un cotxe per molt que carboni que generi i el tens al pàrquing, pagaràs igual.
Exactament, això és cert, però molt fàcil, te'n vas a la fulla aquella, a la fitxa tècnica del vehicle, i en l'apartat 7, si el número és 120 o més gran, has de pagar.
Pagues.
I com més gran sigui, bon més consell. Has de pagar.
Més pagues. O sigui, que pagues un euro per gram, em sembla.
Voy corriendo a buscar la fitxa de mi vehículo.
I jo també.
Jo els meus dos en tinc un de 96 i un de 118.
La meva dona diu 119, o sigui que ens salvem pels pèls.
Avui llegia la xifra del que pensa recaudar el govern amb aquest recaptar el govern amb aquesta pujada, amb aquest nou impost, i va sobre més de 9.000 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Però tu pensa una cosa, quan...
Em sembla una barbaritat.
No, una cosa, deixeu-vos estar. A veure, Tomàs, però en aquest cas és dir, jo estic... Com més genera el cotxe, més. Llavors, quan aneu pel carrer, el de matí, i veieu aquelles mames que porten els nens al col·le amb aquells hammers, o cotxes semblants que porten un Toyota Land Cruiser que hauria d'estar travessant el desert com a molt i com a mínim, i que van amb un Defender i els porta, i el fan servir per portar el nen al col·le o per portar el nen a la guarderia, doncs aquests cotxes paguen més. El problema està que la gent que té molts calés ara ja van del pal de Teslas i de cotxes supergrossos. I també hi ha una altra cosa. Hi havia una pila de cotxes d'aquests totterrenys immensos que gasten un colló, que els havien fotut una bateria elèctrica superpetiteta i deien que eren híbrids, i que deien que eren híbrids
per tenir l'etiqueta blava.
Híbrids, però uns collons.
Però gasten però generen més de 120 mg als 100 km, amb la qual cosa aquests hauran de pagar. O sigui, a mi tampoc em sembla malament. O sigui, al final és dir, estem d'acord en que no s'ha de contaminar
bé? Jo trobo injust. O sigui, sí,
si el cotxe el tens al garatge i no fa servir, venta'l.
No, però un moment, Marc. No, jo crec que aquest tipus d'anàlisi
no ho trobo just.
Però un moment. Si
per què no
si
foten l'impost als combustibles? Si tu...
No.
Compres combustible és per cremar-lo. Si el cremes, estàs emetent CO2.
Sí, però en aquest cas...
Però aleshores, el que passa? Que com estan exempts els transportistes, aquí tenim un problema.
No, vale? No, i a més, Toni, el problema està que si tu fiques l'impost en el combustible, l'impost que tu fiques en el combustible, doncs, o fiques exempts als transportistes i després comença a haver-hi tot tipus de picaresca pel món, o automàticament el que passa és que aquest impost es traslada a totes les coses. Li fots impostos als tomàquets.
Sí,
en aquest cas, està claríssim que la intenció és dir, volem que el parc mòbil es modifiqui, que la gent comenci a tindre en compte que tenir cert tipus de vehicles, o sí, perquè són antics,
Europa,
o perquè estan sobrepotenciats.
Europa moderna, no la mena de país de merda subtropical que som nosaltres, sinó l'Europa moderna ho fa donant... recolzament, bonificacions.
Igualment això és una cosa de Catalunya. Algun partit simpàtic ho portarà al Constitucional i ho trauran. Tranquil.
No, que som una república monàrquica bananera.
L'impost del CO2 és estatal, no és català. És
no deia que és català?
No.
Havia sentit algú de Catalunya només?
És de Catalunya, no?
Sí, que és autonòmic.
És autonòmic, eh?
Aleshores la xifra que us ha donat no era correcta.
A l'apartat número 7 del transatlàntics, què posa?
Exacte,
passa
aquest,
de 120
sí.
O en aquest
no? No, aquí posa que...
M'ha dit la Colau que pot atracar en el puerto de Barcelona.
Escolta, pregunta-li a la Colau si en compra un Tesla podria anar més de 80 a prop de Barcelona perquè aquest ja no contamina.
Ara ho has dit.
Hòstia, això seria bona cosa.
De fet, si et compres un Tesla no podràs ni girar per segons quins carrers del meu exbarri.
Foten unes tonteries.
Vull dir que
bueno,
tu
mateix. I sortint de la ronda 60.
Bueno.
Que, curiosament, hi ha un radar just després de la senyal.
No, no, sí, et foten les 60 i el radar.
El radar,
Però aquest radar és un clàssic, sí. Miquel Àngel. Aquest radar porta 30 anys allà.
Sí, però un dels radars més putilla de la ciutat de Barcelona, que fa molts anys que hi és, i és un radar d'aquells que val la pena anar a l'altra banda d'on està situat, asseure's en un banquet o una cadireta i veure-les passar, perquè rius
la baixada,
mogollon.
La baixada dels túnels de Santa Coloma?
No, l'entrada a Barcelona per Meridiana quan ja has passat diversos semàfors i tens un tram llarg. Perquè està ocult darrere d'un arbre i li pillen el cul a tots els que entren en Meridiana. I que no ho saben, clar. Però a més és que tu pots fer morse amb aquell radar. Pitipipapapà, punto, línia, línia, punto.
Pots...
I és brutal. És
pots
brutal.
Fer transcripcions de missatges dels déus.
Sí, sí, és Charlie Whiskey. Doncs això... Bueno, va, deixem de divagar perquè això
bueno,
no estava previst.
El que està claríssim, Tomàs, és s'està donant la senyal, és dir, cert tipus de vehicles doncs ja no estan ben vistos i si els vols tenir, paga Manel.
No, Marc, però és injust.
Clar, per exemple, jo tinc un veí que té un Jeep de la Segona Guerra Mundial i el té en condicions fantàstiques. I el diumenge al dematí surt pel poble a fer un passeig amb la família amb aquell Jeep. Que és guapíssim,
estan
pagaran.
Els cotxes clàssics
si són clàssics, estan exempts.
Ja estan exempts. Però la injustícia d'aquesta mena d'impost que
això
no
que
penalitza
el
BTT? Consum...
Què té, Toni?
He imprès el guió del Tomàs.
Sí, ja el pots treure. Bueno, aquest so hauria de començar hauríem de treure la música d'inici de Mossega la Poma i posar aquest so.
Moment, agafem el guió,
no, jo contaminen, eh?
El guió t'ho va pel cul. Bueno, exacte, gràcies. Bueno, escolteu, va, segona part, que aquesta, això ha sigut un apèndix.
Sabeu que Toyota ha comprat Lyft?
Qui?
Toyota, qui Toyota ha comprat, ah, sí? Ha comprat la divisió de cotxes autònoms de Lyft. Que els Lyft són aquella competència d'Uber que tenien una divisió de llonces.
Sí, sí, doncs, Lyft, als Estats Units hi ha moltíssims, sí. I aquí ja n'hi havia alguns també.
Aquí n'hi havia alguns, doncs la divisió de cotxes autònoms per 550 milions d'euros i de dòlars ja se l'han quedada.
Jo el viatge amb Lyft més brutal que he fet mai va ser a Seattle, vale? Perquè a més el pagava la companyia, vull dir que és allò de dir-li, mira, no tenga prisa i lléveme por la bahía, no? Però
deja el motor encendido, que ahora
deja el motor encendido y que contamine que lo paga la Colau, sí. No, doncs anàvem anàvem de Needle, que és aquella mena d'agulla, és com un repetidor que hi ha i, bueno, sí. I que té un restaurant a dalt al mig de Seattle, i anàvem a les afores a Bellevue, exacte, que és un lloc on es feia una convenció de Microsoft, ¿vale? I clar, podies anar a lo rápido o siguiendo la línia de la costa, no? Perquè és una costa que no és com no és la del sud de Califòrnia, té arbres, és com la Costa Brava però canadiense, entens? I vaig dir, ah, pues siga por la costa.
Que guai.
Follow the sea line. I sí, tu, el tio, perquè va ser xulo. Bueno, va, prou recuerdos de Abuelo Cebolleta. Magma, què ha fet Apple, tio? Què ha fet?
Bueno, curiosament, normalment treuen actualitzacions els dimarts, però va sortir ahir dilluns.
Aquesta actualització va demorada 8 mesos. Per no dir 9.
Bueno, sí, la veritat és que després de les 38 betes que hi van haver, ahir van treure iOS 14.5, que potser és la més important des de iOS 14, i la funció més esperada per tothom, com he dit a Twitter, és que dona suport a les AirTags.
Era broma. No, és lo de la mascareta, que no ve...
Hòstia, això sí, aquesta cançó sí que va bé. Sí. Ah, exacte. Bueno, doncs actualitzacions per iOS, per iPadOS, per WatchOS i per Mac.
Un moment,
abans de continuar, i fem un parèntesi, perquè avui estava escoltant, que per cert el recomano molt fort, ara us ho dic, estava escoltant, i continuo escoltant perquè és un podcast de 4 hores i mitja, sí. És l'Apple Coding.
El Julio, sí. César. Sí.
Sí,
no, no l'he escoltat jo, aquest encara.
Bueno, la primera hora i quart només és Apple. O sigui, va agafar les quatre coses que van presentar a la Keynote i ha fet una hora i quart per cada cosa. Total, sí, gairebé 5 hores del programa. Vale?
Són els seus resums, no? No l'he escoltat.
Sí, no, li deia resum, però ara li diu mega anàlisi. Vale?
I ara, els que us donin urticari als fanboys, ja sabeu on aneu. Eh?
Bueno, però aquest tio és programador i és divulgador, sí, sí. I sap moltíssim i és,
no,
és un referent.
Sap molt.
Vale. Doncs,
sí. Pega una mica de fanboy a vegades.
Sí, ha fet una reflexió.
Nosaltres d'això no paguem mai, eh?
No, però és el quadrat.
No pas, nosaltres aquí...
Quan digui el Raúl Arribas, que ho digui, eh? Bueno, en tot cas, en sap molt de programació d'iOS, sí. I d'Apple en sap moltíssim. En tota aquesta reflexió deia, a veure, hem tingut Chipolos, hem tingut Tiles,
les bikes aquestes.
Sí, hem tingut moltes coses ja que és això, sí. Però mai ha passat, i és el gran canvi que ve ara i que siguem conscients, perquè fem la cunyeta amb les Apple Tags, que penseu que Apple ha tret les Apple Tags quan ha pogut treure un protocol i a la Wild World Developers Conference a sobre obrirà tot l'accés a API de la xarxa, de lo que és on es conserven les dades, vale? Anonimitzades.
Si no hagués passat lo de Epic Games, no sé si això hagués passat.
Bueno, en tot cas...
Tot s'ha de dir.
En tot cas, tenim 1.300 milions de balises per localitzar coses.
Tots els dispositius d'Apple, que jo, fe de rates, vaig dir iPhones, no. Són
no, totes, iPhones, iPads i Macs.
Tots els dispositius Apple.
iPhones, iPhone, i segurament
que
AirPods.
El tio posava un exemple, diu, jo me voy esta noche porque he quedado con un link en el Tinder y si me dejo la cartera que tengo luego me lo dice.
Sí,
bueno,
sí,
bromes a banda. la volumetria del sistema, no de les Apple Tags, sinó de les Chichi Tags, perquè si el Chichi Tag utilitza el mateix sistema Find My i tot l'ecosistema que hi ha al darrere...
És una xarxa més massiva.
Vull dir, pot canviar ara, molt...
També hi va haver algú que va criticar, per exemple, a Espanya, doncs clar, els dispositius iOS són només un 8%, és a dir que si estàs...
Però
pensem
Android
com ho deia el Benjamí, no?
Un moment, no. Però
si
Android,
estàs en un país ric tens més...
Sí, però Android amb NFCs també localitza, també pot localitzar els AirTags.
No.
Però no està...
Android el que pot és llegir l'etiqueta NFC de l'AirTag, que és on posarà la teva info. Però no actua de...
No actua de balissa.
Correcte. No actua de balissa. No fa la balissa, però sí que pot
dir
que l'etiqueta.
Ve... Exacte, però que com bé em sembla que va ser el Benjamí, a Twitter ja ho va dir, no? Que si estàs en un país ric, doncs tens més probabilitat de trobar el...
De trobar el teu trasto.
Que hagis perdut, no?
També una cosa. Jo el que estic esperant aquí... O sigui, aquí hi ha tot un repte. Perquè el problema gros... que resolen les AirTags, perquè al final les AirTags estan utilitzant l'Ultra Low Energy Bluetooth i estan utilitzant l'NFC, o sigui, no han inventat res. O sigui, la part interessant...
I el xip aquest...
És el resoldre el problema de la privacitat, que es pot saber que en un lloc determinat hi ha un AirTag, però no sap de qui és. I en teoria, ellos, en aquí ara, com que a més a més aquestes coses estan obertes i els protocols hi són, estic esperant ja que comencin a sortir els investigadors de seguretat a dir com
a
es poden hackejar.
No, però funciona amb clau pública, clau privada contra la teva Apple ID.
Sí.
Sí.
Exacte, però és veure com es fotrà.
I a més l'identificador va rotar ni una sèrie.
No, però jo estic convençut que començaran a veure, doncs, a haver investigadors de seguretat o hackers o gent que tingui ganes de publicar un blog buscant maneres d'agafar i hackejar tot això.
I més que patar el sistema, jo crec que hi haurà gent, hackers o el que sigui, que trobaran la forma de donar-li la volta a alguna de les funcionalitats que porta implícites, que s'apagui el so, que no s'apagui...
També pensem que tot això de... Que sí, que les AirTags són noves i tal, tot i que tenim rumors de fa 2 anys, però que no és molt, molt, molt diferent del buscar-me iPhone que fa la tira d'anys.
Sí, i a més és una
funcionalitat...
Però no escala 1.300
milions de dispositius.
No és el mateix.
Penseu una cosa.
És una cosa super, super nova.
La funcionalitat buscar-me iPhone i després el Find My Friends o quan es treballa en família, o sigui, poder localitzar, o sigui, jo on està la meva dona, perquè on estic jo, si trigaré molt...
Ojito, Marc, perquè explícitament a les condicions d'acceptació, jo hi he encarregat 2 AirTags, vale? Explícitament a les condicions d'ús diu que no pots fer servir per espiar. Diu, el propòsit dels AirTags és per localitzar objectes, queden exclosos persones i mascotes.
Mascotes tampoc?
No.
No, perquè
en aquest cas no, o sigui, a veure una cosa,
vale,
al final,
però l'emoji del gat hi és,
L'emoji del gat hi és i l'emoji del got hi és. Del gos hi és. A veure, el que no vol fer Apple aquí és fer-se responsable, tindre liabilities, això ho han posat per on dit els advocats, ho han dit els advocats.
Perdoneu, advocats que escolteu Mossega la Pomba,
total, no hi havia intenció aquí, ho han dit els advocats.
Sembla que tinguem mania als advocats i als de Sant Iscle de Vallalta, i no és cert, perquè ens remeten a la ràdio de, per cert, una abraçada als de Sant Iscle.
Exacte. Una cosa és el que digui Apple i el que diguin els advocats que posi Apple aquí, però que evidentment que, a veure, una cosa és el tema ja, diguéssim, de seguretat familiar. Jo, a la meva família, doncs, poder saber
on està el fill,
si té algun problema, alguna cosa. Clar, a veure, una altra cosa és quan hi ha una parella, doncs, on algú tingui ganes, jo què sé, de visitar el club Lolas, i dius, ostres, potser no t'emportis l'Apple Tag.
Però vaja, ja us ho havia explicat alguna vegada, que quan jo estava a la botiga, ara és... Abuelo Cebolleta, també.
Tu encara no.
No, però quasi. La de històries que jo havia tingut...
Tranquil, que et pots permetre el luxe d'explicar històries. No has arribat a l'edat...
Estàs al podcast.
Ja us ho havia explicat alguna vegada. Jo havia estat en un servei tècnic i tal, i estava molt, contactava molts, amb molts clients, no? De tot tipus, a més. I la de vegades que m'havia vingut parelles, l'Apple ID de la meva dona, on puc saber on està, ai, és que ho he fet sense voler, en fi, i mil històries d'aquestes a tope. Vull dir que això se sap que el mal ús es farà servir i s'ha fet servir sempre.
Hi ha un mal ús,
però... I no solament això, també es volen protegir, per exemple, si hi ha una persona gran a casa i que té problemes cognitius,
sí, que es pot perdre, el que sigui,
i tal, i dir, bueno, doncs li posem un tag d'aquestes, perdó, un AirTag a la butxaca, i sempre sabrem si es perd o algú, on sí, trobar-lo i tal. Apple no vol responsabilitat.
Jo el que faré
que
és
li
tots...
No, escolti'm, l'hem perdut per culpa seva. No, escolti'm, jo...
Sí, però jo personalment, jo tots els jocs de claus de casa n'hi fotré unes. I llavors tots els jocs de claus em portaran unes, amb la qual si algú marxa amb la clau i el duro, pues s'emporta un joc de claus. Tindre un joc de claus?
I el clauer de 400 euros, sí, te'l compres.
Oh, no, sí, evidentment, posaré l'Hermès, el clauer Hermès, i en compraré dos per la Berta. Que li...
Ostres, és tan car, és possible... el clauer Hermès, que et regalen l'AirTag amb ell. Vull dir, és brutal.
Ve amb el preu, és veritat, eh?
Cosa sí, molt està bé, és tot un detall, eh? És com si et compressis una pantalla aquella i et regalessin el peu, no?
Però a veure, en el món del luxe i de la moda de luxe, estem parlant d'una altra esfera, perquè et pots comprar una camisa de 350 euros, unes bambes de 900... Nosaltres no estem a la Bona Nova i no sabem de què va això, però us asseguro que existeix. Perquè tinc amics
així.
Mira, jo tinc un veí, bueno, no està, diguéssim, pel poble, hi ha un senyor pel poble que de tant en tant al costat de casa té aparcat un Tesla Model X, i la matrícula és Model X. I no ho entenc.
Oh.
O sigui, perquè hi ha dies que hi és, hi ha dies que no. És a dir, o sigui, el cotxe aquest circula, un Model X blanc, i posa matrícula Model X. I dic, no sé qui s'ha follat aquest que li deixen fer això.
Bueno, escoltant, és...
recordeu que això ho feia l'Estit Jones.
S'haurà follat a algú per la DGT, eh?
No sé.
Sí. Bueno, va, això ens hem sortit per les AirTags, sí, quan el que ve molt...
Sí, ja l'important és que podem noves... desbloquejar l'iPhone amb la mascareta.
Sí, que per ser magma. Per ser magma.
Ei, jo, això preparat. Què és?
És la Lluia de Handel.
Aleluia. La Lluia de Handel. Exacte. Bueno, escolta, Magma, que no deia activat per defecte. Explica, per favor, fes un servei mundial de com... Primer de tot, si no tens un Apple Watch, no serveix de res el que anem a explicar ara. Una.
I si no tens un iPhone amb Face ID, com el meu cas, que jo no ho he...
Tampoc serveix de res.
Tampoc,
perquè si no tens un iPhone amb Face ID, perquè vols desbloquejar amb la mascareta, li poses el dit i au.
Clar, li poses el dit o el pezón o el que vulguis, cosa que amb el Face ID no pots fer. Vale. Pues no, és una opció, has d'actualitzar l'Apple Watch i a l'iPhone a l'última versió.
Perdona, si no seria Mugro ID.
Mugro ID, sí.
Mm.
Funciona, eh? No és perquè ho hagi provat. I res, doncs has d'anar als ajustaments, no em sembla, anar a Face ID i Codi, i allà pots dir-li desbloquejar amb l'Apple Watch.
Sí, recordeu, Face ID i Codi. Face ID i Codi, sí. Que és una opció que ve amb color verd del telèfon, vale? O també de color verd. I allà dintre és on li has de dir que actives la localització.
Aquí, ojo, a l'activar això, perquè què passa? Si jo tinc el meu iPhone en un bar i el que està al costat me l'agafa...
Tu tens estar l'Apple Watch al costat...
A tu t'avisa l'Apple Watch, però s'ha desbloquejat.
Clar, perquè amb la mascareta no sap que ets tu. Llavors, quan detecta la mascareta, et dona un toc hàptic d'aquests a l'Apple Watch i allà tu li pots dir, no el desbloquegis.
Ah.
Vale? És a dir, que és
no,
una...
que és el cabró del meu amic que sempre em fa el mateix, que m'agafa el telèfon i se'l posa ell a la mascareta.
O sigui que ja sabeu que amb aquestes històries, pues, bueno, una mica menys de seguretat ja.
Molt bé.
Bueno, novetats en podcast, a l'Apple Pencil ara pots fer allò de l'Scribble amb l'iPad en castellà, el català ja sabem que està oblidat totalment.
No existeix això, no existeix.
Una cosa important que segur que més d'un li va bé és que ara quan li dius a Siri que reprodueixi música, ja li pots dir per defecte, aleluia també, que sigui Spotify, per exemple, o un altre servei per defecte. Això sí, aquí sí que cal la testa. Sí. Sí, sí. I res, per Mac també hi ha hagut una actualització.
Només a recordar-vos que l'Scribble en el Remarkable 2 sí que funcionava, era en català, això. Apple no ho té, en canvi una empresa sueca així de xixi-mona sí que ho fa,
Sí, sí. I res, doncs per Mac també ha arribat una actualització que, bueno, així, coses, novetat també, bueno, el tema de les AirTags amb el Mac, i que es pot posar el HomePod com a sortida d'àudio, que això sí que el que tingui dos HomePods d'aquests estèreo doncs ho aprofitarà. Doncs
perdona, ja... però s'estan marejant els meus gats per aquí darrere i tinc aquí un jaleo que no vegis. Vinga, segueix, perdona.
No, doncs això, que ja pots posar el parell estèreo de HomePods com a sortida des del Mac, i diria que s'ha implementat sobre AirPlay 2, o sigui que en principi hauria d'anar una miqueta més sincronitzat que abans. Mm-hmm. I així tampoc m'he pogut mirar gaire a fons més novetats. Bueno, l'altre, el tema aquest del rastreig de la privacitat, bàsicament a nivell d'usuari serà doncs, que pots triar si l'aplicació d'iOS pot compartir certes dades amb tercers o no. No m'he mirat a fons, la veritat, això exactament a nivell tècnic com funciona. I quan dic com funciona em refereixo doncs, que l'aplicació et demana dades de salut, et demana dades de, jo què sé, dels dispositius que tens a la teva xarxa local. Com aquesta capa es posarà per sobre, desconec exactament si és una... En fi, desconec si van a la vegada igual amb els permisos anteriors o els superposa, no tinc ni idea. A nivell d'usuari per això sí que és molt simple, és un sí o un no.
Sí, i t'ho demanarà, fixa't, crec que començarà a activar-se quan vegis una actualització de les aplicacions, ¿vale? I una cosa que m'he donat
compte
avui...
Sí, perquè Apple deu haver posat un ultimàtum a les apps perquè
sí,
implementin aquest sistema.
Sí, pues mira, no cada cop que hi ha un upgrade de versió d'iOS, el dia de l'actualització o els dies posteriors tens desenes i desenes d'aplicacions que s'actualitzen. Saps quantes aplicacions hi havia avui per actualitzar?
No.
3 de les meves, les que jo tinc. Per què? Perquè estan tots acollonidos que si surtin els usuaris al missatge, saps? I no i ho hagin de bloquejar. Sí. Això passarà, Vull dir que no trigarem gaire a veure-ho. Que per cert, com queda WhatsApp amb tot allò que deien de...
De què?
Sí, WhatsApp deia que...
Ah, amb el de compartir les dades en Facebook?
Sí. Uh-huh.
Bueno, en principi això a la Unió Europea quedava tot igual que abans.
No es podia aplicar.
En principi no. En principi WhatsApp i Facebook no poden compartir dades a la Unió
Europea. No, el que s'ha de fer, que és això que fa el Toni, que a vegades ho publiquen al canal de Mossega la Poma a Telegram... Que
és esborrar-se el WhatsApp. Això sí que...
Això s'hauria de fer, això ho hauríem de fer tots. No, però ell el que fa és una cosa molt interessant, i és que entra a l'App Store, es mira quins permisos fan servir les aplicacions i aplica un criteri lògic i a veure, tio, si tu ets una aplicació de temps, és normal que em demanis la localització, ¿vale? Però per què coi m'estàs demanant l'accés a l'agenda? Que vaig a compartir el temps amb els meus íntims o què? ¿Vale?
Sí.
I aquest exercici que tu fas, Toni, jo penso que té molta raó. Que això ho hauríem de fer tots. Mirar quines...
Canviant, que la pots instal·lar i no donar-li accés, també.
Sí, però em refereixo que ara... Sí, jo crec que ara cada vegada això és més visible, que és la part que era important. Vale? Molt bé, tanquem capítol Apple. Vaig per una última notícia de darrera hora i ja anem cap a les propostes, si us sembla, perquè ja anem tard. L'última notícia ràpida que us volíem comentar avui... És que Telegram ha tret una nova actualització per iOS, jo ho he vist en iOS, igual suposo que també és per Android, ¿vale? On afegeix una funcionalitat que permet fer pagaments, es diu Pagos 2.0, que ofereix béns i serveis a la venda dins de qualsevol grup, canal o bot. No és pagaments entre usuaris, és a dir, tu pots oferir un producte o un bé o un servei i el que accedeix en aquest bé o servei, que pot ser que els hi venguis algú o que li venguis una cosa com si estigués a Wallapop, el que sigui, tu en allò, quan ho compres, ho pots pagar. ¿Vale? I hi ha 8 proveïdors de pagaments integrats dintre de Telegram, entre d'altres Apple Pay, ¿vale? Visa i altres, i també diu Telegram, que no recopila informació del pagament.
Ah, no, és una tos genuïna, eh? Perdó.
Ah, vale, vale. Pensava que anaves a dir... o no. Bueno, ja sabeu que aquestes coses sempre les heu d'agafar amb pinces, eh? Vull dir que no...
Jo volia fer una pregunta, aviam. Vosaltres que sabeu de tot això. Per què el Vinted, el Wallapop, el no sé què, el no sé quantos, aquestes desenes d'aplicacions que hi ha per vendre coses... Diu,
sense
gratis,
model de negoci
no has
definit,
de pagar ni una comissió ni una merda, estàs pagant amb dades personals teves i una pila.
Oh, i tant.
Aquesta gent
però,
estan
i,
recopilant
i, això, i a més Toni té una
el
cosa
vens,
jo no soc,
aquí
jo no
ho vens,
usuari,
etcètera.
Sí, jo no soc usuari de Wallapop perquè em molesta molt el regateig. Si jo si poso algú a la venda per 30 pavos és perquè he considerat que aquest és el preu just, vale? No suporto invertir un minut en discutir amb la gent si me bajas 5 euros o me bajas 8. No. Per tant, no soc usuari de Wallapop. L'altre dia em deien que si tu agafes una cosa que vens per Wallapop, ho poses en una caixa i ho portes a Correus, paga el receptor, però tu com a venedor no pagues. Vale? Per tant...
En principi està integrat.
Sí. Què vol dir això? Vol dir que estan facilitant molt la transacció perquè amb una aplicació que de base és gratuïta. Ja crec que hi ha una modalitat de pagament per promocionar...
Hi ha un petit model de negoci des de fa poc. Ah, exacte.
Sí, per promocionar els teus articles. Sí. Vale?
I ara em sembla que li pots donar fins i tot la visa i no sé què. I, li pots, de fet, l'altre dia la vaig cobrir perquè jo sí que la faig servir de tant en tant. I sí que em va sortir com un banner d'aquests per posar la visa, òbviament el vaig ignorar. Me gusta el trato en mano.
Sí, jo quan he venut alguna cosa per Wallapop, jo dic que no soc usuari, però quan he comprat o he venut alguna cosa, ho he fet en persona. Vale?
Sí.
Recordo haver venut uns altaveus grans o haver comprat... Mira, vaig comprar un ja ho diré demà, un dispositiu d'aquests per fer conversió de fibra òptica a RJ45, el típic el que t'instal·len les companyies.
No sé com és aquest aparato.
Bueno, no existien, en aquell moment no hi havia, ara les pots trobar per Amazon, però en aquell moment no existien i li havies de comprar un que no l'havia tornat a Telefònica, saps? Y había gente que decía, pero tú me vas a comprar eso. Digo, te lo juro por mi madre que te compro ese aparato que tienes ahí colgado que te puso Telefónica. Digo, me estaba molestando aquí. Sí, pues ese aparato lo quiero yo. Bueno, en tot cas, això és el que volíem parlar de Telegram. Si no teniu més informació o cap notícia de darrera hora, si voleu fem el salt a les propostes. D'acord?
Ok.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Val, doncs la primera proposta ens arriba d'en Josep Ruano i parla d'una estafa piramidal, el famós esquema Ponzi, aquest esquema de que els primers van guanyant i els que entren per sota cada vegada menys, al final els últims que han entrat per sota ho perden tot, vale? I han guanyat tots els de la cadena de dalt. I en aquest cas és amb bitcoins, no perquè siguin els bitcoins els problemàtics, sinó perquè els que són problemàtics són els estafadors, vale? Aquest és un cas que
els
està...
Els problemes del món sempre són els fills de puta, sí.
Exacte. En principi les criptomonedes no és que estafin a ningú, vale? Els que estafen són els estafadors que fan servir l'excusa de les criptomonedes que prometien un retorn d'un 15% mensual, això són un 180% anual, és una barbaritat, vale? I això està ja a l'Audiència Nacional, si no recordo malament, i es diu Cas Arvistar. Us portarem un enllaç de...
Em sona això.
Sí, hi ha diverses, sí, el problema que tenen les bitcoins en particular i les criptomonedes en general, que com estan de moda i que diguéssim és una via, diguéssim, de, d'inversió, una via on es mouen diners, doncs els estafadors, si allò que estigui d'estar de moda o els com es diuen aquests, els N...
NFT.
Sí, els NFT. Sí, doncs passarà el mateix, i apareixeran estafadors allà. O si estigués de moda vendre segells o col·leccionar segells, aleshores també hi haurien estafadors allà dintre, perquè on es mou la pasta teniu bona gent, però també hi ha els que s'aprofiten de la vinentesa.
Hi ha fòrums filatèlicos per tot arreu.
Hòstia, sí, sí. Mm-hmm. Recordeu, els històrics del fòrum filatèlico, que allò també va ser una estafa, a més amb un cert suport institucional, no, Toni?
Ah, pues això jo no sé què és. També una estafa de sellos.
Invertir en segells, no? Em sembla que era la història. El que passa hi havia una empresa que feia d'intermediària, que teòricament havia tingut l'aval institucional, vale? I que en el fons va ser una estafa, i ningú va respondre.
Vaja, que no és res nou.
No. Vale. Seguim amb les propostes. Andreu Guinart ens parla, aquí és on venia jo abans la referència, d'un cotxe català que es diu Baltasar, que és un fabricant. És el fabricant de Cerdanyola, que vol plantar cara a Porsche, Lotus i Tesla. Hi ha un article interessant del diari Ara que... Heu vist el cotxe? És un cotxe verd així, mossega la poma.
Sí, és curiós. Sí, mm-hmm. Sí.
Els de Baltasar ens podrien regalar el Tesla català.
Pues, home,
verd mossega la poma ben bé, no.
No, és una mica més...
No, però quasi.
Sí,
com deia el Sinerbov, sí, que és daltònic el que ha escollit el color,
el senyor Baltasar. Bueno.
Com el meu primer company de pràctiques d'electrònica, que el tio estava amb les... Amb
resistències,
les, no? Amb resistències, i allò no anava ni a patades, i em diu, és que sóc daltònic. I dic, hòstia, tio, m'ho podies haver dit abans? Amb les resistències, clar, que són de colorins... I el tio, que ja estava acabant la classe, que allò no anava ni a patades. I és que sóc del Tònic, la mare que va parir.
I ho dius ara, que ja hem posat tota la resistència.
I ho dius ara, el tio, sí, sí. Un saludo, Miguel, si me oyes.
Bueno, això és de carinyo. Bueno, seguim. En Rafael Jesús ens parla d'un documental, és un fantàstic documental a Canapel, que es diu El año en el que el mundo cambió. Que ho he apuntat malament.
Sí, l'havies anunciat, té bona pinta.
De què va?
Bueno, per lo que he vist a la portada, em sembla que va, doncs, de que quan hi va haver la pandèmia, tots ho vam veure, doncs, que els pajaritos cantaven més i aquestes històries.
Sí.
Imagino que deu anar per aquí, eh?
Ell el que
no l'he vist, eh?
Ell el que diu és que les imatges d'aquest reportatge són espectaculars.
Tots aquests animalitos de Bell TV Plus, la veritat és que són, estan molt, molt ben fets.
Vale, seguim en el món de l'audiovisual. En aquest cas, una pel·lícula que ens recomana l'Andreu Guinart, que ens diu: acabo de veure una merda de trets i cames, ajudeu-me, ambientada al 2036. En el fons intenten parlar d'intel·ligència artificial, guerra de futur, bla 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 bla. Es diu Outside the Wire i està a Netflix. No l'heu vist cap dels tres?
No.
Cap dels dos, perdó.
No,
jo tampoc. Vinga. Redurdín, una sèrie. No recordo si s'ha parlat ja de Falcon i El Soldado de Invierno, l'última sèrie de Marvel disponible a Disney Plus. Molt recomanable si us agrada la vessant més política de Marvel, la saga del Capità Amèrica a les pel·lis. No espereu grans focs d'artifici, però les lluites molt ben coreografiades, molt físiques. És cert que en moments avança poc, però és que planteja els temes sense pressa. Què passa amb la gent que ha tornat a la vida? De què viuen els superherois? Com porten el que han fet en el passat i les conseqüències que té? Jo la sèrie no l'he vist. Em sona per les referències que fa que n'hem parlat abans amb Mossega la Poma. No l'heu vist
tampoc. És que no sé qui és el Falco. No. Soc horrible de superherois.
És una sèrie de Marvel. No sé, jo tampoc. Jo no segueixo les sèries de superherois. Però
Falcon és un superheroi? Falcon.
Falcon i El Soldado d'Invierno.
Hòstia, em matarà la gent que sàpiga.
Sí, sí, bueno. També em mataran a mi. I acabo amb l'última sèrie, avui ve tot de gairebé sèries, que ens fa en Carles, i aquesta l'he vista. És espectacular la segona temporada i brutal l'últim capítol de la sèrie d'Apple TV Plus,
sí? For
All Mankind. A mi m'agrada molt, sí. És lenta, no...
Tot i que he vist que la segona temporada hi ha gent que l'ha deixat, no sé per què. Ho he vist, d'alguna gent que per Twitter o no sé on.
La primera temporada...
Que la seguien i la segona temporada no els
va agradar. Clar, com és un desviament de la història, és a dir, diguéssim que És interessant la primera, si t'interessa la història de l'espai, perquè tot i que hi ha trames personals, comença com la història real dels projectes especials, tant de Rússia com d'Estats Units, no? Però en un moment determinat de la primera temporada es desvia en una realitat paral·lela on la història espacial continua, on s'habita, on hi ha on s'habita la Lluna i els russos hi són i els americans hi són, i es barreja amb la Guerra Freda i hi ha tot un... No vull fer spoilers, vale? I clar, aquí continuem amb una trama personal que fa que a vegades la sèrie sigui lenta perquè barreja temes dels personatges i alhora posa un context que és completament al marge de la realitat, vale? I per tant, aquells que volien una història del descobriment o dels viatges a la Lluna o de la carrera espacial nord-americana i russa, doncs se'n desdiuen perquè diuen, això no és real, vale? I els que volien algo de més acció s'avorreixen amb els temes, diguéssim, de les històries personals, vale? Però és veritat que és una sèrie que, perquè ens agrada aquest món, està força equilibrada. I no tots són disparos de Star Wars, ¿vale? ni l'Estrella de la Muerte. Vale. I ja està, no sé si teniu vosaltres alguna proposta extra.
Doncs jo no. Proposta no, però una pregunta amb una mica de mala llet sí que tinc. Escolteu, aviam, us en recordeu quan en Ludo va descobrir el Brave? El Brave és l'hòstia tal, el millor navegador del món.
Sí.
I poc després va haver-hi un sidral que resulta que havia un pufo allí. Per què no en parlem d'aquest pufo? Ja no ens en recordem del pufo aquest.
Em van parlar...
Què va ser? Que enviava dades?
Sí, que enviava dades.
Perquè això va sortir en un mossega la poma.
Sí, enviava dades.
Sí que va sortir.
Sí, ho vam parlar.
Vam rebre unes disculpes sinceres del Ludo.
Sí, vam rebre disculpes del Ludo.
Però no me'n recordo què era exactament.
El Ludo tan gran, però tinc memòria, eh?
El Ludo tan fàcilment... El Ludo tan fàcilment la caga com es disculpa, eh? Això té aquesta dualitat, eh?
Això està bé.
No, home, no la va cagar, aviam. Sí.
Toni, sí, la va cagar. Va recomanar una cosa que no anava bé.
Però ell no sabia.
Bueno, és que ningú sabia que no anava bé, aviam.
No sé, és que no recordo. Jo no el vaig fer servir mai, el Brave, i la veritat és que em sembla que fins i tot per navegar regala criptomonedes, cosa que ja em fa sospitar.
No sé, va haver-hi un pufo sèrio amb això. Llavors ens dius, bueno, no, el Brave és el millor de tots. Parlem-ne.
Jo recordo que
a mi, que el senyor...
Jo l'havia estat utilitzant
el senyor Firefox,
època.
El senyor Mozilla em diu, escolta'm, et podem fer això i això i això si ens dones aquesta informació.
Saps el que passa, Toni, que al final has de confiar en algú. Perquè, i fins i tot els projectes d'open source poden haver-hi a darrere, no tothom, i són fàcils de descobrir. És més senzill descobrir si hi ha problemes, ¿vale? Perquè tot és més obert i transparent. Però... Jo recordo haver utilitzat el Brave en aquella època.
Fa poc a PEP va encolar una bona, també.
Sí, una universitat, no? Aquesta història del kernel de Linux o del kernel d'Ubuntu.
Sí, han fotut fora a una universitat, sí, els han fotut fora, perquè enviaven pufos per fer experiments.
Si no eren bugs que afectessin a privacitat ni res, era només per provar el nivell, diguéssim...
Per provar com reaccionava la comunitat de desenvolupadors Linux davant d'aquests bugs. I al final el jefe del teclat es va emprenyar i va dir, mira, us foto fora perquè la comunitat de desenvolupadors Linux no està aquí per fer de conillets d'índies de vosaltres.
Correcte. I em sembla una decisió totalment avalada i responsable. Clar. Sí, senyor. Si teniu problemes o us qüestioneu com estem treballant el tema de bugs o com fem proves, doncs dieu el que veieu, proposeu una alternativa de millora i feu-ho de forma oberta i transparent. No enviant pufos, com tu dius, no enviant bugs per descobrir com d'això. Amb això és cert. Jo recordo que en aquell moment, tornant al navegador, feia servir Brave, ¿vale? I
eren bugs, eren vulnerabilitats expressament posades.
Sí, eren vulnerabilitats
expressament posades. Un bug és un descuit.
Sí. Doncs això, quan va sortir aquest problema de Brave, va ser quan jo vaig instal·lar-me Tor, vale? Que és aquest navegador...
Que a part de ser una xarxa...
Bueno, sí, una xarxa. Jo Tor, per segons quines coses, tampoc el faig servir, eh? perquè estàs passant informació per una pila de llocs fins que arribi a on sigui, aleshores
depèn,
qui pot haver-hi allà la,
sí, però depèn de com configuri, com tot depèn de les opcions de configuració del Tor, que són molt flexibles, vale, del navegador.
Ja. Però per exemple, jo si he de fer algo ara ja perquè no viatjo, però abans de jubilar-me, si estava al Quinto Pino i havia de fer alguna gestió amb el banc, jo feia servir el Firefox amb totes les restriccions que li tinc posades, la VPN de pago, de pagament, i la VPN que faig servir jo té servidors que són Tor i en té que no, i procurava que no fos un servidor Tor, i mai se m'ocorrirà fer servir el Tor per treballar amb el banc. Però jo, ni de conya, vamos.
No. I un altre consell bo, també, quan viatgeu, era quan puguem tornar a viatjar i sortir fora del país, potser amb les xarxes de telefonia, depenent de quin país, no caldria, però quan esteu connectats a wifi, utilitzeu sempre VPNs. Sempre. Wifis d'hotels, wifis de llocs, així, perquè, perquè tenim tendència a utilitzar-ne moltes de wifis públiques, perquè no, normalment no paguem dades de perquè són cares, vale? I aleshores sí que és, jo diria que és obligatori utilitzar una VPN quan estem en roaming.
Definitivament. Hi ha hotels, generalment són cadenes bones, que ja abans d'entrar t'avisen i dir, escolti'm, aquesta, vostè està fent servir la wifi de l'hotel i l'advertim de que podem fer servir informació seva.
Si jo conec un hotel de cadena de luxe, vale? Molt famosa, no diré noms. Vale?
I no ho diuen.
Que li van fotre, van entrar fins a la cuina.
Si vam parlar, Marriott.
Els de Marriott, clar que sí.
Dir, que parla aquí.
Horrible. Bueno, nois, anem a tancar el programa, que avui hem fet un programa que hauria d'haver durat una hora i ha durat una miqueta més. Gràcies a tots els oients, ens retrobem la setmana vinent. Si teniu temes, consultes, coses, sabeu comunitat a Telegram, us feu de la comunitat, que som molt simpàtics i parlem de mil coses. I si no, ens escriviu al correu o a Twitter o al Twitch. Doneu-nos feedback dels que ens aneu veient per Twitch, a veure què us està semblant aquestes emissions en directe, que de cop i volta apareixen espontàniament i que funcionen, Magma.
Sí, sí, jo ara, mentre estàvem començant, dic, hòstia, això no va avui. Però sí, sí,
m'ha arribat a l'avís. El que no passa és que això es quedi permanentment, no?
Ja va bé que no em pentino quan fem
això mateix. Pues...
No sé, no tinc ni idea ni com es fa. Sé que es pot fer, però...
Bueno, pues de moment continuarem sense no pentinar-nos. Vinga, ens veiem la setmana vinent.
El grup de Telegram, que només en falten 19 pels 500, va.
Vinga. Vale. Adéu-siau a tots. Adéu.